Senyors i senyores, nens i nenes, comença l'hora del trillo!
Bona tarda a tothom i benvinguts a una nova entrega de l'Hora de l'Utrillo, un programa gravat als estudis de Ràdio Miquel Utrillo i a més a Ràdio Maricel en rigorós indirecte.
Som l'Eric i jo, la Nora, i serem els encarregats de conduir el magazín d'avui. Un magazín que torna després de tot un curs sense metres i que ho fa amb moltes ganes i il·lusió.
Sí, sí, ja ho pots ben dir, i és que aquesta temporada és molt especial, perquè va dedicada als 50 anys de l'escola.
Exacte, emetrem un total de 3 magazins amb entrevistes VIPs d'antics professors i exalumnes de l'escola, contes especials als 50 anys i moltes seccions més que estem segurs que us encantaran.
I per la gent que no ho sàpiga, un magazín és un programa radiofònic que té més d'una secció. En el nostre cas, cada secció va a càrrec d'un curs diferent i participen alumnes de segon fins a sisè.
No facis tant d'espoiler, que mola més que sigui sorpresa, eh?
Sí, tens raó, però si d'alguna cosa no fem spoiler és dels actes de celebració dels 50 anys que vam fer a l'escola el passat dia 24 d'abril. Van ser tot un èxit.
I tant! Des d'aquí volem agrair a totes les persones que van col·laborar en l'organització i desenvolupament de les diferents activitats. Moltes gràcies.
I també a totes les persones assistents a la trobada d'exalumnes i extreballadors de l'escola. Molts d'ells es retrobaven després de molts anys sense veure's. Va ser una trobada molt emotiva i es van citar més de 600 persones.
Brutal.
Doncs sí, brutal. I és que aquí a l'Utrillo, quan es lia de veritat.
Sí, hi havia moltes ganes de fer aquest retrobament i la veritat és que va tenir una resposta massiva.
És veritat, tenim unes famílies que s'impliquen a tope i sempre que hi ha un esdeveniment important assisteixen i participen com si no hi hagués un demà. Tenim moltes proves d'això. El concert de Nadal, la campanya de donació de sang, la presentació de projectes, la festa de fi de curs. Cada any rebentem rècords. Moltes gràcies a les famílies per la vostra implicació i col·laboració.
Ui, escoltes aquest soroll?
Quin soroll?
Boing, boing, boing. La pilota. Els estàs fent la pilota o què?
Ja, ja, molt graciosa. No faig la pilota a ningú. Les coses són com són.
Doncs vinga, va, passem a les seccions o què?
Sí, som-hi, que anem tard.
Comencem, doncs, amb el primer dels programes especials dels 50 anys de l'Utrillo. I ho fem amb la secció Els rodolins de l'escola de segon.
Endavant!
Els rodolins de segon!
Aquest any la nostra escola fa 50 anys. Com mola!
A l'hora d'anglès no entenem res perquè sembla japonès.
Quan anem d'excursió, tornem a l'escola ple d'emocions.
El Manel la guitarra tocarà perquè tots puguem cantar.
La sonda és molt bona i agafa el telèfon quan sona.
A l'ambient de feina es fa fent piuets i ens ho passem molt bé.
He anat a música i he escoltat una cançó molt bonica.
A l'escola fem ambients i tots els nens es posen contents.
Al gimnàs anem a jugar i a les colxonetes salta.
Moltes gràcies als nens i nenes de segon per aquests rodolins tan autèntics.
I moltes gràcies també a les mestres que els han ajudat a preparar-los dins del projecte que han preparat sobre l'escola i el pas del temps, que començava amb la pregunta essencial. Com ha canviat la manera de jugar amb el pas del temps?
Doncs sí, aquestes classes han aprofitat els 50 anys de l'escola per fer el seu projecte FAIG. Però la resta de les classes també han aprofitat per fer els seus productes per la Setmana Cultural dels 50 anys.
com és el cas de les classes de tercer, que aquest any han seguit treballant al conte, però la temàtica ha girat al voltant de l'aniversari de l'escola.
Els has escoltat?
Sí, el dia de la celebració que vam fer a l'escola, però els nostres oients no.
Doncs els sembla que n'escoltem algun?
M'encantaria!
Doncs vinga, endavant amb la secció de tercer. Contes de l'escola.
Contes de l'escola.
Hi havia una vegada un nen que es deia Miquel i li agradava molt dibuixar i pintar. El Miquel va créixer i quan tenia uns 28 anys va decidir construir una escola de dibuix per ensenyar als nens i nenes tot el que sabia. Aquella escola portava el seu nom. Es deia Miquel Utrillo. Amb els anys es va adonar que ni ell ni els nens i nenes que anaven a la seva escola no sabien de matemàtiques. Així que va decidir tancar l'escola d'art i transformar-la en una escola de matemàtiques. Aquesta escola de matemàtiques va tenir molt d'èxit i el Miquel va guanyar molts diners. Però hi havia una cosa que l'espantava molt. Era l'ombra d'un estudiant que caminava molt ràpid i sospirava molt fort. El Miquel va seguir l'estudiant i aquest el va portar fins a una porta que no havia vist mai. Sense gaire esforços va obrir la porta i va descobrir moltes caixes plenes de diamants. El Miquel Utrillo va vendre tots aquells diamants i amb els diners que va guanyar va millorar l'escola de matemàtiques. I a més va poder tornar a obrir l'escola d'artistes. Gràcies a això va poder guanyar molts diners i es va convertir en una persona molt famosa. Fins aquí la història del Miquel Utrillo. Conte contat, conte acabat.
Moltes gràcies als companys de tercer per aquests contes tan originals. Després d'una mica de literatura, passarem a una nova secció en la que haureu d'estar molt atents.
Sí, sí, en aquesta nova secció els companys i companyes de quart explicaran biografies de personatges cèlebres de la història universal i els oients haurem d'endevinar qui són.
I a més, hi ha premi. Els oients podeu enviar-nos un correu a utrilloproductions@escolamiquelutrillo.cat amb les vostres respostes. Les tres primeres persones que responguin correctament seran obsequiades amb un regal especial dels 50 anys de l'escola.
Us animem a participar-hi. Recordeu, heu d'escriure la vostra resposta al correu utrilloproductions@escolamiquelutrillo.cat. I ara sí, anem amb la secció.
Els personatges secrets.
El personatge d'avui va néixer l'any 1879 a la ciutat d'Ulm, Alemanya. De petit era molt curiós i li agradava observar el que passava al seu voltant. Tot i que al principi li costava parlar, sempre feia moltes preguntes i volia entendre com funcionaven les coses. Quan li van regalar una bruixola, es va meravellar que l'agulla sempre apuntés cap al nord. I això va despertar encara més la seva passió per la ciència.
Va estudiar matemàtiques i física i de gran va arribar a ser un dels científics més importants de la història. El personatge és famós per la seva teoria de la relativitat, que va canviar la manera de com entendre el temps i l'espai. També va formular l'equació E igual MC2. Que mostra la relació entre la matèria i l'energia.
A la seva vida personal, era una persona senzilla. Li encantava tocar el violí, caminar llargues estones mentre pensava unes noves idees. Tot i ser molt respectat, també defensava la pau i la justícia. I es va posicionar en contra de la guerra. Va viure a Alemanya, Suïssa i als Estats Units, on va treballar a la Universitat de Princeton. Va morir a l'any 1955, però el seu llegat encara avui inspira científics i estudiants de tot el món.
El segon personatge que parlarem d'avui va néixer a l'any 1867 a Varsovia, a Polònia, en una família que valorava molt l'educació. Tot i això, en aquella època les dones tenien poques oportunitats d'estudiar, així que va haver d'aprendre en classes clandestines fins que va poder marxar a París. Allà va ingressar a la Universitat de Sorbona i va estudiar física i matemàtica.
El 1895 es va casar amb Pierre Curie, també científic, i junts van fer grans descobriments. Ella va aconseguir aliar dos nous elements químics, el poloni, anomenat així en honor al seu país Polònia, i el radi. Aquests descobriments van ser molt importants per a la medicina i la investigació científica. El seu treball va ser tan rellevant que va guanyar dos premis Nobel, el de física el 1903 i el de química el 1911, convertint-se en la primera persona de la història a aconseguir-ne dos, a més de dedicar-se a la recerca. Va ajudar a formar molts joves científics i va lluitar perquè les dones poguessin tenir més oportunitats en la ciència.
A la seva vida personal, era una persona molt treballadora. Durant la Primera Guerra Mundial, fins i tot va organitzar ambulàncies amb aparells de raigs X per ajudar a curar soldats ferits. Va morir l'any 1934, però la seva valentia i els seus descobriments han deixat una empremta enorme en la història de la ciència.
Atenció, perquè jo crec que sé qui són els personatges d'aquesta setmana.
Xxt, no diguis res, a veure si tenim algun participant i s'emporta el premi.
A veure, a veure...
I abans de seguir amb el programa, farem una pausa per la publicitat.
No marxeu, que tornem en 2 minuts.
Necessites un impuls? Desperta Plus és el cafè que activa el teu dia amb només un glob. Aroma intens, energia natural i 0 complicacions. Desperta Plus i menja't el món!
El teu cabell mereix el millor. Brilla amb ingredients naturals i sense sulfats. Retorna la vida i la llum al teu estil. Brilla i nota la diferència.
Cuida el teu planeta mentre t'hidrates. Ecofresh, manté la teva aguda freda durant 24 hores. Reutilitza, estalvia i marca diferència. Ecofresh, el teu gest sostenible.
Vols parlar anglès, francès o japonès? En Parlamont aprens el teu ritme, on vulguis. Obre't al món, paraula a paraula.
I després d'aquesta pausa, arriba el torn de l'entrevista VIP d'aquesta setmana.
Com ja us hem dit abans, els entrevistats d'aquest any són gent representativa i que ha sigut important a la nostra escola.
I avui tenim una entrevista de lux, el don José María, que ha estat mestre de l'escola durant més de 30 anys.
Si voleu saber o recordar els inicis de la nostra escola, no us podeu perdre la següent secció.
L'entrevista VIP!
L'educació és molt important per la vida de les persones. Avui tenim la sort de poder entrevistar a un gran expert en la matèria, don José María Irigoyen, mestre de la nostra escola durant més de 30 anys. Va ser un dels primers directors de l'Utrillo i va acabar la seva carrera professional el 2008, quan es va jubilar després de molts anys dedicats a l'escola. Bon dia, don José María. Li donem la benvinguda a l'estudi de ràdio Miquel Utrillo. Com està?
Molt bé, moltes gràcies per l'entrevista que fareu.
Li sembla que comencem amb l'entrevista?
Sí, d'acord.
Don José María, li volem preguntar quan va arribar exactament a l'escola. Vostè vivia aquí o va vindre per treballar a l'Utrillo?
Primer, jo vaig venir a Sitges l'any 1969. I encara no hi havia l'escola Utrillo. I era l'escola que ara es diu Barrachina, que abans es deia Escola Nacional o Col·legi Nacional. Uh-huh. Hi havia uns 10 o 12 professors només. A l'any vinent van venir 8 nous mestres a l'escola, al Col·legi Nacional, o que diu ara Barrachina. Uh-huh. I com aquí a Sitges va augmentar molt la gent que venia a treballar, uh-huh, es va fer, mentrestant, estaven fent una nova escola aquí. I l'any 1976 va començar a funcionar l'escola Miquel Utrillo. Uh-huh. Van passar tota la segona etapa, van passar aquí. I va quedar una a baix, la primera etapa, que es deia de parvulets. Després hi havia primer, segon, tercer, quart, cinquè. I la segona etapa era sisè, setè i vuitè. O sigui, hi havia, tenien nens de los de vuitè tenien 14 anys.
Mare meva.
I algú que havia repetit, se podia repetir 2 anys, hi havia nens aquí de 16 anys.
O sea, mare meva.
I a més, grups molt grans. Jo he viscut aquí en aquesta escola, he viscut classes de 80-82 alumnes de setè i de vuitè.
Caram,
quants alumnes, no?
Molts. Les classes estaven totes plenes, totes aquí. Allí semblava que estaven, eren cadires grans, rectangulars grans, no individuals, i allí dos, en cada cadira hi havia dos.
Mare meva.
Sabem bastantes coses dels darrers 25 anys de l'escola, però no tantes dels primers anys. Ens podria explicar alguns fets rellevants dels inicis de l'escola?
Pues van començar l'any 1976 aquí, i aquí crec que hi havia un grup de pàrvuls, després de primer, de segon, de tercer, de quart i cinquè. I després, tota la segona etapa, que era sisè, setè, vuitè, van venir aquí. Però classes de sisè, de dos o tres. I hi havia, durant aquella època, hi havia grups de setè i vuitè, que hi havia tres vuitès, o tres setès, però dos o tres per curs. I classes, ja he dit abans, de 40, 36, 80... Sí,
de molts alumnes.
Molts anys, sí.
Però si hi havia tants alumnes, com hi havia dos o tres mestres?
De què?
Que si hi havia tants alumnes, hi havia quants mestres?
Però hi havia mestres, cada mestre un grup. hi havia molts mestres, doncs hi havia, sí, hi havia aquí, doncs pot ser que hi havia de mestres, doncs, uns 30, 30 i tant, mestres aquí.
Molts mestres. Molts.
Sí, per tants nens està bé. Per tants nens a l'escola estan bé 30 mestres aproximadament.
No me'n recordo ara quants. Tinc alguna llista de... Però jo vaig ser també aquí director dos anys, vaig ser cap d'estudi molts anys també, i tinc alguna llista de tots els mestres que ara no me'n recordo, però sí, molts, molts.
Jolín. Ens podries dir quines són les fites més importants que va passar a l'escola a les dècades dels anys 80 i 90?
Per aquí, el començament d'aquí, de l'escola Miquel Utrillo aquí, pues, les fites més importants és començar de zero. El començament era la mateixa escola. I la directora, havia una directora que es deia Prase de Villalonga, era una directora, i aquí va haver-hi un subdirector i un subdirector. Després, no sé si l'any vinent, ja es van separar i es va agafar el nom de Miquel Utrillo, perquè aquí el Miquel Utrillo tenia aquí, pues, havia fet con Rossinyol i això, pues, tots museus i van estar, va ser com un amic d'un nord-americà, el Dering, que va comprar el Palau Marisel, va fer allí també, on ara està el Cau Ferral, Marisel, pues ho va comprar i ell era com un secretari que anava, va portar moltes obres d'art aquí, el Cau Ferraz ara. I aquí, en aquella època, vivia o venia molt el seu fill, que era periodista. I van venir a inaugurar l'escola, van venir aquí, i sí, sí, molt important.
A quin any va venir?
Aquí, no, el Miquel Utrillo ja estava mort, però el seu fill sí, va venir 3 o 4 vegades.
Vale.
Aquí va venir con el director de l'ECO, van venir 2 o 3 vegades i van venir aquí a visitar l'escola. Estava molt agraït perquè l'havien posat el nom al seu pare. Era un home que era periodista, estava sempre en el ROI, estava sempre en el ROI, era una mica extravagant, però molt atent i va agradir molt això. Sí, és una de les coses molt importants.
Vaja, un senyor important per la vila.
Va ser molt important, sobretot, va ser molt, molt important perquè aquí... I aquí no hi havia tantes cases com hi ha ara. I entonces la gent, com Sitges estava augmentant de població, aquí van fer molts edificis, tots els edificis es van fer, i venia gent a treballar aquí als hotels, venia gent a hotels, pues, cambrers, sobretot...
A fer moltes coses de treball.
Sí. I l'escola va ser com un centre que va ser, pues, molt important per aquell barri, bueno, Poble Sec. Molt important.
Per als nens que vinguessin a aprendre, no?
Sí, aquí. Els nens que venien a aprendre, pues, va ser nens, pues, de moltes llocs d'Espanya. Venien aquí i això, pues, va dotar aquell barri de botigues, de bancs, sí? Va augmentar. O va ser com l'eix que va vertebrar tot aquest barri.
Suposem que has trobat l'escola molt canviada. Quines són les principals diferències entre l'escola d'avui i l'escola d'abans?
Pues ahora he donado un amigo un paset por la escuela y la façana ha cambiado molt, las clases también han cambiado molt, pero hi ha hagut molts canvis des de llavors. Hi havia una biblioteca, ara hi en és, havia una classe gran d'un laboratori d'anglès, ara ja no hi és, i les classes, algunes són les mateixes, però altres estan molt, molt canviades. O sigui, ha evolucionat molt, molt, molt a positiu.
I això, l'estudi de ràdio, te'n recordes que era
abans? No, no hi havia estudi de ràdio, no.
No, però dic, aquí a la classe, que en comptes de ser un estudi de ràdio, què era?
Aquí que era una mica de magasin.
Ah.
Una mica de magasin aquí. I també hi havia una mica de magasin, que havia un laboratori de ciències. Mm. Jo sé que està la classe de Manel,
sí.
Hi havia un
torre
dins i allà estava, s'emmagatzemava totes les coses del laboratori. Havia pràctica de laboratori i estava molt complet. Havia un esquelet, no sé si ara ja ha desaparegut, hi havia productes de química, de física,
Bueno, l'esquelet, jo crec que uns anys enrere encara el teníem.
Sí, és veritat.
A segon o,
sí.
O més cap avall.
Sí.
Per primer, per segon.
Per practicar el cos humà, crec que era.
Crec que vam utilitzar aquesta esqueleta a segon. Que
vam,
fer el projecte, sí, del cos humà.
Ja.
Bueno, sí. Fer com, per exemple, una cartolina... I vam posar com òrgans i tot això.
Ja, ja,
bueno,
sí.
Potser no era el mateix que hi havia abans, però hi havia un escalet.
Hi havia, pues, no, estava molt, molt, molt bé el laboratori. Jo, com que donava classes, sobretot de matemàtiques, també de naturals, de física i de química, feien moltes proves i molts experiments al laboratori. I estava, però ara... Tot això, com que eren nens de 16 anys o de 15, 16 anys, ara amb la EGB, primer, només va haver aquí fins i 6. Fins i 6. I els de 7 i 8 van passar ara a l'institut.
Sí.
Aquí.
Aquí a dalt.
I aquí,
el ben après.
Al començament, vam, com que aquí... Se van anar molta gent de 7 i 8, se van anar a l'institut, aquí van quedar classes buides i van venir nens de l'institut, van venir aquí a fer classes. I tot, aquesta, la que hi ha a la dreta, va ser al començament classes de batxillerat.
Ah, vale. Llavors, és com... No, va ser com una mescla.
Com?
Va ser com una barreja.
Sí, aquí, aquesta part, era només per a l'institut.
La part de tercer.
Sí,
això,
cap
aquí.
Sí, aquesta part...
I tercer B.
Aquesta part, sí.
I els lavabos cap allà.
Sí.
Ah, o sigui, segon.
I de primer a sisè estava en aquesta part. Aquesta part, el pis de baix...
I la meitat d'aquest de dalt, no?
Sí. Després, com sortien al pati, però sortien ja a l'institut. Aquí no feien el pati.
No ho hagués dit mai, que venien els de l'institut aquí.
Ja. No. I una pregunta. Tu estaves quan van passar els de 7 i 8 a l'institut?
Sí, que estava aquí. És que jo vaig jubilar l'any 2009.
Sí.
Sí, i això va ser molt abans. Ja estava. Hi ha mestres que se van passar a l'institut perquè tenien una titulació. Entonces, es van oferir a los que tenien, a més de mestres, havien estudiat, per exemple, en la universitat i se podien passar. Hi ha gens que se va passar a l'institut per fer el 7è, 8è o primer o segon de batxillerat. Hi ha gens que es va quedar. Jo podia haver-me passat, però em va quedar aquí. M'agradava molt quedar-me a l'escola.
Per vostè, quin és el moment més important que ha viscut a l'escola?
Bueno, bé, moments, no moments, hi ha molts moments molt importants. Va haver, quan el va començar ja a fer, sobretot, que abans no havia el consell escolar, van fer eleccions de consell escolar que participaven pares, participaven alumnes, participaven mestres i el consell escolar va una mica a dirigir l'escola. Era el començament, abans no hi havia consell escolar, ara sí que hi ha encara, no?
Quin any?
No me'n recordo, però pot ser que sigui el 82, 83, però més o menys.
Època dels 80, vaja.
Sí, de 80, no.
Després de tants anys treballant a l'escola, segur que ha viscut moments molt divertits. Ens pot explicar alguna anècdota que te'n recordis?
Moments molt divertits, molt, molt divertit aquí. O sigui que, jo, sobretot, les sortides, van començar les sortides abans, no sortia de ni colònies, ni...
No s'anava a ningú lloc.
No feia. Feien alguna excursió a l'any, però no més. Però van començar a fer colònies, van començar aquí també una cosa molt important, que era la convivència amb els pares. Van fer aquí festes, aquí dins de l'escola.
Sí,
festes.
Al pati. Quan s'acaba l'any.
Els pares, els diumenges aquí, per a l'hora de 8è, que volien anar-se al final de curs, volien anar-se d'un viatge.
Sí.
Aquí feien festes per a recaptar diners. Aquí venien bocates, venien coses aquí, i venien els pares i participaven tots en obtenir els diners.
Sí, sí. A l'escola
també rifes per a... Sobretot hi ha pintors que van... La marca que van cedir quadres seus, que era un pintor famós de Sitges, el Bruno també, i feien per a tenir diners. I al final pues, van fer excursions, pues, sobretot de colònies al Pirineu. Jo recordo també en un final de curs també a Mallorca, també a Menorca, perquè Déu n'hi do.
Bastant lluny. Aquí sí. També es fa, perquè els de 6è, els divendres, fan un esmorzar, venen bocates,
sí, donuts, sí. Sucs, tot això.
Una de mica petit, però...
Per recollir
en
més
aquell temps no... No havia,
no hi havia d'això.
No havia. Van ser el començament de coses que ara es fan. Va evolucionar a positiu.
També els de 5è venen de la loteria. També per anar-se.
Aquí a l'escola cadascú va vestit a la seva manera. Saben que anys enrere a moltes escoles portaven uniforme. S'ha portat mai uniforme aquí a l'Utrillo?
Aquí és... Hi havia una bata que tenien tots els nens. Una bata.
Per tots els alumnes, no? Nens i nens.
Per tots els alumnes, una bata. Després, a poc a poc, la bata va quedar en els cursos inferiors, però al començament sí.
Sí. Cada... Tothom l'ha portada.
Però després ja van fer xandals,
samarreta,
de l'escola, sí, que es fa ara, però abans no.
Un amic de la classe té una ampolla.
El què?
Que un amic de la classe té una ampolla. De l'Utrillo.
Una ampolla?
Una ampolla, d'aigua.
beure
aigua. No, 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 això no, no tenien en aquell temps, no.
I els profes? Ja hi ha els professors?
No, els profes, nada, anaven vestits normal, cadascú com ho volien, sí. No, però al començament, els profes...
Portaven els informes.
Vestits, bé, corbates, sí, després ja no, ja va...
Després ja van anar lliure, no?
Ah, sí, ara lliure, ja cadascú, però al començament, sí.
Vale.
Jo tinc fotos de quan vas començar de portar jaqueta, corbata... Sí.
Molt elegant.
Sabem que abans a les escoles es feien càstigs bastant durs. Recordes si aquí a l'escola també se'n feien?
Sí, havia castigat també, sí, sobretot castigat el mes... Pot ser que algú que se portava mal, pues... Deien, avui no surt al pati, i quedava al pati. Avui, durant el pati, te quedes aquí a classe i
penses
una mica. Sí.
Més o menys com ara.
Ara igual, no?
Sí.
Una mica sí. Igual, això no ha canviat.
Sí, perquè més abans...
Que més abans es feien com càstigs, com per exemple, pagar amb la regla aquí o aguantar llers així.
No, el càstig físic no. Aquí ja no l'ho he viscut. Sí.
Altres escoles de Sitges crec que sí es feien.
Bueno, millor.
Pues sí, però no, que jo aquí no he viscut càstig físic, no sé.
Millor.
Jo he viscut, potser, pues, amb els nens aquí de 7 i 8, alguna baralla, alguna, sí, però sí. Això és normal.
Sí.
Això també us passarà ara també, no?
Sí, moltes vegades.
Bastantes.
Sobretot...
Ja que hauries de sortir aquí, vinga, a separar els nens.
Sobretot al futbol.
Sí.
Sobretot a la pista de futbol.
Sí.
Claro, que sí.
Sempre...
Què et sembla el fet que tinguem un estudi de ràdio a l'escola?
Pues una fita molt important que hi ha una ràdio a l'escola, no? Sí. O sigui, això és un avanç i m'ha dit que després surt a la Ràdio Maricel. Sí. Això pel poble pues és un prestigi per a l'escola Miquel Utrillo. Estic molt content. No l'havia vist aquí, la ràdio aquí a l'escola. Això no ho tenien. Vam fer de vegades obres de teatre, vam fer... El primer diari, la revista, l'he portat avui per a la primera revista que vas fer aquí. Però tota revista, no com ara, tota escrita a màquina. La màquina, els dibuixos, de forma de fotocòpies, nada més. Sí, ja veureu que l'he portat.
T'hagués agradat tenir un estudi de ràdio quan treballaves a l'escola? No. T'hagués agradat tenir un estudi de ràdio?
Molt clar que sí, però no hi havia els avanços que hi ha ara. No hi havia aquí. I això costa molts diners també. I a nivell econòmic l'escola anava mal, o sigui, justeta. De fer obres, així a vegades tenies que anar a l'Ajuntament. Mira que això no funciona bé, i a l'electricista això... i venien quan podien, perquè hi havia una brigada i no arribava a fer les coses que havia que fer a Sitges. Així.
I per acabar, sempre ho fem amb les tres preguntes mítiques de les entrevistes de l'Utrillo. Digues la teva pel·lícula o sèrie preferida, un llibre que ens recomanaries i la cançó que més t'agradi.
La pel·lícula, una que l'he vist moltes vegades, és El Golpe.
Golpe.
Després, què més has dit?
Llibre.
El llibre.
Llibre.
Un llibre que ens recomanaries.
Sí.
Bueno, per mi, Pàtria, l'he llegit molt ara. M'agrada molt, sobretot perquè viu una època d'aquí molt important. Sí. I de música.
Sí, la que
de música, doncs... Pues, Help de los Beatles.
Beatles.
I fins aquí l'entrevista amb don José María Irigoyen. Ha estat un plaer compartir aquest moment amb vostè. Gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres. Ens veiem per Sitges.
Moltes gràcies a vosaltres. M'ha agradat molt estar aquí. I una cosa, aquí abans se deien dones mestres, després va relaxar això, que hi havia una confiança amb els alumnes, i després només deien José María, Carlos, Fermín, així o així. I ara això significa que la barrera que havia abans, ara no, ara és més com amics, sí. En lloc de mestres, com amics. I ara encara molts dels vostres pares, oi, don José María, no, digues de tu. Sí, perquè és important tenir una relació de més que mestre i alumna, una relació d'amics. Moltes gràcies i m'ha encantat estar a vosaltres.
Adéu!
Vinga, adéu, adéu.
Doncs Nora, estem a punt d'acabar.
Sí, ens queda només una secció divertida i marxosa, que els alumnes de 5 i 6è han preparat des del taller de ràdio Utri Music.
La secció musical de l'Hora de l'Utrio, que ens porta els temes més top d'avui i sempre.
Doncs vinga, endavant amb l'Utri Music d'avui.
Utri Music!
The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor, see, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that.
Benvinguts una setmana més a la secció amb més ritme de l'Hora de l'Utrio, Utri Music, la secció amb els millors temes musicals d'ara i sempre. Som la Laia Rau, l'Alberto, la Clàudia, la Maxim i jo, la Laia Garayo. Hit play! Per començar aquesta playlist ho farem amb la cançó Zephyr de l'àlbum Play, que està publicada per l'artista Ed Sheeran. L'Ed Sheeran va néixer el dia 17 de febrer del 1991, té 35 anys i l'any 2025 va llançar aquesta nova cançó de pop. El videoclip ha estat gravat a l'Índia, ja que el tema també té un toc de cultura índia. Per això van decidir gravar-lo allà i van fer un tros en el seu idioma en honor. Escolteu i aixequeu-vos a ballar!
A continuació escoltarem la cançó Baby, que és de l'artista Justin Bieber amb l'artista convidat Ludacris. Aquesta cançó es va publicar l'any 2010 i el tema és de hip-hop rap. És una cançó que en el seu moment va ser un temazo, però igualment que la posen a ballar, més d'un es posa a ballar. Escolteu, escolteu!
Another look right in my eyes. My first love broke my heart.
escoltarem la cançó de la Perla, que la canta la Rosalía del seu setè àlbum Lux. La va penjar el 2025. En els seus concerts a Barcelona ha tingut més de 72.000 espectadors, una de les cançons més famoses aquest any.
Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro más. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía.
La cançó que he triat és Sprinted, del raper britànic Central C i per Dave. Va ser creada l'any 2023. Va ser nominada a la cançó britànica de l'any pels Brit Awards. La cançó va sobre l'odi, la traïció, la fama i les oportunitats. L'he triat perquè és un tema molt especial per a mi. Espero que us enganxi.
I know they are bad, stop acting innocent. We ain't got generational wealth, it's only a year that I've had these millions. My whip could have been in a Tokyo drift, cause it's fast and furious. I went from the Toyota Yaris to Urus, they had their chance but blew it. Now this gal want me and her uterus, fuck it, I'm rich, let's do it.
Take a look at these diamonds, wrong as a life is squinting, can't just stare. We're bae through thick and thin, she already fixed, so I'm halfway there. Brown and bad, could have changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 gal in a sprinter.
100 eaters, it won't fit in one SUV. No. SOS. Somebody rescue me.
Per acabar, escoltarem Shake It Off, de Taylor Swift, un gran temazo, llançada originalment l'any 2014. És principalment coneguda com la cançó d'estil pop. He escollit aquesta cançó perquè em fa ballar fins i tot en els pitjors moments. Escolteu, escolteu! Fins aquí la secció d'avui. Esperem que hagueu passat una estona ben divertida. Adeu! Sí que ha estat un programa marxós, sí. Ara no podré deixar de ballar.
Ni que ho diguis, però, Eric, això ja està. Aquí acabem amb aquest primer programa de l'Hora de l'Utrio.
Ah, quina pena.
I com t'has sentit?
Doncs estic força cansat. Fer de conductor d'un programa de ràdio no és gens senzill.
Gens ni mica. Jo en alguns moments m'he posat una mica nerviosa, eh? Sobretot al principi.
Jo també, tot i que estem acostumats a parlar per la ràdio. Això és diferent.
I tant, costa més.
Doncs toca dir adéu. Esperem que el programa us hagi agradat i que hagueu endevinat les persones de la biografia misteriosa. Recordeu que ens podeu enviar les respostes a utrilloproduccions@escolamiquelutrillo.cat.
Ens tornem a trobar molt aviat amb un nou capítol de l'Hora de l'Utrillo.
I recordeu, l'Utrillo mola!